El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del gall del monestir. Avui amb nosaltres recuperem els tertulians habituals dels dilluns, després de dues tertúlies especials amb motiu del 9 de novembre. Tenim amb nosaltres Bernat Picornell, Lluís Ribas i Eduard Gené. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
I aprofito que tinc el Bernat, membre dels Gausacs, per demanar-li una valoració de com va anar la diada dels castellers a Sant Cugat. Vam tenir diversos actes al llarg del cap de setmana, però sobretot ahir vam tenir actuació a la plaça d'Octavià al migdia, i els castellers de Sant Cugat van aconseguir descarregar el 5 de 7 i el 3 de 8, i van carregar un 4 de 8, que finalment va caure mentre l'intentaven descarregar. Bernat, va ser una bona jornada?
Va ser una bona jornada, que podria haver anat millor per les expectatives que teníem posades, doncs, en la nostra diada, diguem, no?
A mi em va fer l'efecte, jo hi era, que hi havia menys gent del que és habitual.
Hi havia molt poca gent, per cert. Sí, hi havia molt poca
gent. Perquè m'ho estava mirant i dic, no em puc creure que hagin congregat tan poca gent. Mm. Perquè, home, precisament Castellers el que aconsegueix és arrossegar molta gent.
Em va sorprendre perquè, a més, hi ha una diferència brutal entre la diada de Festa Major i la diada, diguem, de la nostra colla. És a dir, és evident que un acte marcat en el si de la Festa Major ens aplega molta més gent, doncs, ja de per si. Però sí que és cert que clar, la Festa Major, si, jo vaig fer l'exercici un dia de pujar a dalt de la muralla i mirar a la plaça, vaig fer una foto de la gent que hi havia a la plaça, hi havia gent pujant al carrer Major, o sigui, al carrer Major, bastanta gent mirant-se la diada des de
del carrer Major. No oblideu que hi havia el cross, eh?
Hi havia el cross Sant Cugat, és cert.
Hi havia el cross Sant Cugat, i el cross Sant Cugat porta moltíssima gent, molts nens sobretot, evidentment, però els nens van amb els seus pares, amb els seus avis, etc.
És cert, cert.
Hi havia aquesta activitat. I després al teatre, al dematí, hi havia el Superbrovera de Sevilla, que estava ple.
Clar, aquestes coses no ajuden segurament tampoc a que es congregui molta gent.
Bueno, això és el que home, s'ha parlat més d'una vegada, no? La sobreposició de coses.
El cross, el setzè cross, al qual feia referència ara l'Eduard, va tenir 4.000 participants. Que clar, 4.000 participants, tenint en compte que molts són nens i joves, doncs que els seus pares els han d'acompanyar o els van a veure perquè volen, clar, la mobilització...
Això són 12.000 persones, fàcilment.
Mínim.
Per això et dic fàcilment, sense estirar... Vol dir que, clar, que era una hora que potser li dic, bueno, com que anaven fent-ho per grups, a mesura que anaven acabant, podien anar, per exemple, en aquest cas a la plaça Octavià, però el que passa és que, clar, en molts casos no, anem a casa perquè es canvi, perquè no sé què... Era una concentració difícil. Jo, quan Lluís apuntava aquesta superposició, però és que això és inevitable i bo, diria. Segons quins casos, és bo. El que passa és que haig de dir que vosaltres, a totes les notícies, que va sortir la plaça de Terrassa.
Ja, evidentment,
els minyons, inclús de Barcelona, i jo esperava un moment, en el 324, esperava un moment determinat que sortiria, doncs, la plaça Octavià, i no va sortir.
Correcte. Ahir també això, hi havia un parell de grans diades més, diguem, a arreu de Catalunya, i una era a Terrassa, que finalment sembla, entre cometes, que va quedar deslluïda, diguem, per l'objectiu no complert dels minyons, però, ostres, és que van carregar igualment un 3 de 10, van descarregar un pilar de 8, un 2 de 9, vull dir que, en fi, Castells de Sants també, doncs, va aconseguir una fita absolutament brutal, que va descarregar, doncs, el pilar de 8, no ho sé, un final
de... Un 4 de 10...
Un 4 de 10 és un monstre bastant indomable ara mateix, diguem. Minyons semblava que el tenien millor del que va mostrar que el tenien a plaça. Veurem quina evolució té la temporada que ve, però, bueno, en qualsevol cas és un final de temporada, doncs, amb bastant allò, doncs, mogudet. No tan mogudet per nosaltres com el voldríem, però sí que hi ha colles, doncs, que han acabat de fer, doncs, la feina, doncs, que volíem per tancar la temporada. Per exemple, ahir els Castells de Pobla Sec, aquí, doncs, van descarregar el 4 a 8, en fi, una sèrie de feines, diguem, per tancar la temporada, i així, doncs, marxar tots amb bon gust de boca. Bon gust de boca, que crec que alguns, o la majoria de gausacs, almenys, no marxem amb bon gust de boca, però vaja, tenim tota la temporada que ve, doncs, per millorar els registres d'enguany.
Temporada que... dalts i baixos, va dir el cap de colla.
Sí, és una bona definició. Vam començar molt i molt bé la primera actuació al mes de març. Volíem començar molt i molt bé. Al final, per circumstàncies, doncs, va quedar encarregat el primer castell de la temporada, doncs, que traiem a plaça, que era un 3-8, i a partir d'aquí, doncs, bueno, en fi, hem anat, doncs, fent pujades i baixades. No vam tenir la festa major que esperàvem. Vam anar a concurs i sí que vam fer, doncs, l'actuació que volíem, però tampoc no l'hem pogut acabar de repetir amb dues grans ocasions que teníem, que era una actuació a Tarragona marcada en vermell per tots a l'agenda, i tampoc a la Diada. Bé, en fi, la temporada que ve, doncs, segur que va millor. I ara, això sí, ara vacances, eh? Vacances bastant merescudes, perquè Déu-n'hi-do.
Que això de la temporada castellera és una cosa que, com no coincideix amb el ritme escolar, se'ns fa estrany, els sí. que no estem dintre del món, no? Que de cop i volta, ara, no? En ple novembre, pari. Suposo que tot no, en relació amb el temps, no? Amb el clima, no? Però vaja, que de cop i volta s'aturi, bueno, de cop i volta, ha d'haver-hi una pausa, però sí, que no coincideixi amb la temporada esportiva normal, per entendre'ns.
Ha d'haver-hi una pausa, i és curiós, perquè les colles castelleres de la zona no tradicional, diguem, les d'aquí, som les que fem menys vacances de totes, diguem, perquè parem ara, però és que a finals de gener, febrer, ja hi ha un assaig un altre cop, i per exemple, les colles de baix, la colla jove i la colla vella, ells comencen per Sant Joan, i acaben, van acabar fa un parell de setmanes, diguem, o sigui, tenen unes vacances molt, molt, molt llargues. Ells no paren a l'agost, nosaltres sí, però vaja, Déu-n'hi-do.
Algun comentari més?
Home, a mi el tema de les colles, que m'agrada des de sempre, i des de que quan començava, quan no hi havia l'afició que hi ha ara, i quan abans de la revolució, Minyons de Terrassa, etcètera, etcètera, el que sí m'agradaria comentar és que tinc la sensació que en aquest creixement tan brutal que hi ha hagut de tipus, doncs, popular, es veu mediatitzat una mica pel tema aquest de la competitivitat excessiva. O sigui, a veure, excessiva. Ha d'haver-hi competitivitat, està claríssim. Però em fa una mica de... anava a dir por, però tampoc és la paraula... però tinc una mica de recel aquest fet de que es vagi com professionalitzant excessivament, fins al punt que ja hi ha les marques que paguen la gent que els interessa, perquè veuen que hi ha molta gent i com a conseqüència obren un camí de tipus publicitari.
Això està regulat,
això penso que pot malmetre bastant, no? Que aquest fet... aquesta experiència que hi ha hagut aquest any, per exemple, doncs, de dos colles insultant-se. Això és molt fort, jo penso, eh? És a dir, veure, insultant-se. Que una deia que caigui, doncs, ja. Home...
La rivalitat sempre hi ha sigut, des de sempre, des de fa molts i molts i molts anys, diguem, a Valls, doncs, hi ha una rivalitat, doncs, que alguns anys ha quedat en rivalitat amistosa, alguns anys ha despassat aquesta línia, això passa allà i no passa en lloc més, diguem, que dues colles, doncs, tinguin aquesta absoluta rivalitat. Jo aquest any vaig ser a la plaça del Blat per Santa Úrsula i vaig veure una cosa que no passa en lloc més de Montcasteller, diguem, que és que, en fi, aquesta fervor, diguem, que la plaça està partida absurdament en dos, els de la banda esquerra són de la Joves i els de la banda són de la Vella, i punt, això, i no, si ets de la Joves no et passis a la banda dreta, diguem, perquè acabaràs malament. En qualsevol cas, la resta de rivalitats jo crec que són bastant sanes, diguem. L'altra cosa, el capítol a part es mereix, i un programa especial es podria mereixer, és el capítol Castellers de Vilafranca, diguem. Però la resta, en fi, tinc la sensació que, com a mínim, vaja, jo puc simpatitzar més amb unes colles, amb unes altres, però tota la plaça de Braus de Tarragona va aplaudir, doncs, el 3-10 de la Colla Vella, el 3-10 de la Colla Jove de Tarragona, encara que no simpatitzis, eh, diguem, però un castell ben fet, ben executat, amb feina darrere, etc, és motiu, doncs, d'aplaudiment, etc.
És com ha de ser.
Però existeixo que el capítol a part mereixeria que castells de Vilafranca.
Més opinions? Lluís, això dels castells de tu em sembla que no t'acaba de tirar,
Sí, sí.
Tu ets dels meus que no els mira perquè els hi fa por que el nen caigui,
sí,
o no?
Sí, a mi jo pateixo.
Jo giro, jo, el cos,
pateixo,
jo admeto,
però això
ja sé que... Ahir a la caiguda del 4-8 que sí, va ser respetit,
diguem. Sí, no, vaig veure caure i vaja.
Jo m'he quedat a Vilafranca, perquè la meva dona és de Vilafranca i allà a la festa major anava a veure, però el que apunta l'Eduard, jo pel que estic llegint últimament, no m'agrada gens que aquestes rivalitats... Jo crec que la rivalitat amb aquestes coses té sempre uns mateixos per arribar més alt, però
sense aprendre... En la immensa majoria, és a dir, amb el 90... 99% dels casos és així, eh?
I jo t'asseguro una cosa, quan comencin a haver-hi apostes, uns a favor d'uns, uns altres a altres, fotran una marca i tot això, això se'n va fer punyetes com absolutament tots els esports. Bueno,
però s'està mantenint bastant net, no?
Que mira, el tema de la publicitat està regulat, la coordinadora de colles castelleres té una regulació en aquest sentit, les colles castelleres, òbviament, poden fer bolos doncs, per empreses comercials, com els fa qualsevol altra entitat, qualsevol equip de qualsevol esport, etc, diguem, no? Però pel que fa, per exemple, a la publicitat amb samarretes, a l'hora doncs de fer castells, encara que no sigui a la camisa de castells, diguem, però portar una, és a dir, que de les meves persones d'una colla portin una samarreta amb un logo d'una, això és motiu de sanció, diguem, per la coordinadora.
Encara que no sigui la camisa, eh?
Encara que no sigui la camisa.
Si una samarreta als Gausacs amb la marca d'un bar de Sant Cugat no ho podríeu fer.
Això és un patrocini més que una publicitat, és a dir,
no, però clar, l'empresa,
per exemple, no, Castells de Sant Cugat té algunes samarretes amb alguna,
però això que dius tu en aquest cas seria una cosa local que es podria entendre. Jo abans em referia a l'interès que pugui haver-hi en segons quines marques, una marca de cervesa, per exemple, que tots tenim al cap, i que naturalment li interessa que hi hagi doncs una certa competència, perquè això aporta seguidors, és com tot.
Sí, sí, el cas d'aquesta marca de cervesa, el cas Estrella, diguem, és a dir, hi ha una contraprestació, és a dir, Estrella patrocina els castells, diguem, però Estrella aporta l'assegurança, diguem, a la coordinadora de colles castelleres, diguem, no? És simplement un intercanvi d'aquella manera, diguem, no? Nosaltres donem publicitat, però ells paguen, diguem, tinc entès, l'assegurança, cosa imprescindible doncs, en el món dels castells. Ara recordo, per exemple, la samarreta que jo comentava, tenim un polo d'aquí, Castell de Sant Cugat, que té una marca, diguem, no? Això no és que fessin publicitat de l'empresa, sinó que l'empresa simplement ens va pagar. Nosaltres volíem fer una samarreta i va dir, mira, us pago les samarretes a canvi doncs, que porteu doncs, el nou petit, diguem, no? Diferent és que en els castells, doncs, a l'hora de fer un castell, doncs, un castell de Sant Cugat portés samarretes d'una companyia aèria o el que sigui, diguem, això, no?
O Qatar, per exemple.
O Qatar, fundeixo.
Us has d'atacar, no? Més qüestions. Voldria parlar de la Unió. L'Ajuntament ja ha publicat el concurs per a la selecció del projecte d'obres de rehabilitació de l'edifici de la Unió. El procés, obert a la presentació d'ofertes fins al 15 de desembre, servirà per triar l'avantprojecte arquitectònic que ha de servir de base per a la redacció del projecte executiu. El president de la Unió ha explicat a Quat.cat que aquest concurs és un pas més d'un llarg camí. I tenim ara pendent doncs, saber qui guanyarà el concurs i l'inici d'obres i a veure quan quedarà del tot adequada la Unió. Tenim ja dates, més o menys, en què ens puguem aferrar?
No tenim dates, tenim més o menys una idea de terminis, diguem, que hem de tenir en compte. Aquí hi ha unes eleccions municipals, és a dir, d'entrada i com a premissa fonamental, la idea és que quan abans comencen les obres, abans acabaran, i per tant, abans la Unió serà doncs, un espai doncs, molt més útil per la ciutat, per tant, quan abans, millor, no? I llavors, a partir d'aquí, hem de veure exactament doncs, terminis doncs, administratius, d'execució, de resolució d'aquest concurs, una sèrie de coses, diguem, que haurem de tenir en compte, diguem, no? Hi ha moltes coses, molts terminis administratius que són els que són i això ralenteix una mica el procés, no? Ara es tracta que els que podem tenir la possibilitat de no fer-lo ralentir, que som doncs, els que denunciem el projecte en si, diguem, la implementació a la Unió, etc, amb l'Ajuntament, ens posem d'acord ràpidament. Si això és possible, doncs anirà més ràpid.
De fet, hi ha un calendari, eh? Hi ha un calendari, el que passa que és un calendari tan extens com de 3-4 anys. Clar, això vol dir que, per què? Perquè hi ha hagut una acció, o haver-hi una acció ràpida per poder evitar que hi hagués doncs, la incautació de l'espai per part d'un crèdit que hi havia que vencia. Aquesta acció ràpida es va fer en el seu moment i el que després s'ha ralentitzat molt, jo penso que massa, ha sigut precisament on estem ara. Perquè el projecte, els tres projectes que inicialment s'havien pensat a l'A, el B i el C, era evident, ja quan es van presentar, que el B era el viable i l'A no tenia sentit i el C era impossible d'assolir, de cap de les maneres, per tot el que suposava des del cos fins a moltes altres coses. I aquest B, doncs ara està en aquest impàs, que jo penso que és un impàs, per mi, més produït per les interioritats i per el plantejament dins de l'Ajuntament, en funció de les properes o no eleccions municipals, que si no...
N'hi haurà d'eleccions municipals.
Bueno, en aquest moment, ara jo vull dir, la metàfora política de Catalunya seria la metàfora dels castellers, vull dir que és una mica el mateix, però sí que n'hi haurà, però vull dir que en aquest moment ja sabem, tot està una mica així, i segons quins tipus d'inversions, i l'inversió de la Unió és molt important, estan ja preinclosos amb els pressupostos. I es diu, això servirà per la Unió. I l'any, el pressupost del 2016 també, i el pressupost del 2017 també. Això està molt bé, clar, però anar caminant, i aquest és el problema. I mentre el problema també està en que totes les entitats que esteu en aquest moment de la Unió, alguns ja tenen adjudicat un lloc per poder desenvolupar les seves activitats mentre no puguin fer-ho a la Unió, però les altres encara no en tenen. I se'ls ha de trobar aquest lloc, i mentre no estigui trobat aquest lloc, l'altre no avançarà.
Mm. Bueno, en principi no estan així, perquè de fet les obres de la Unió no poden començar sense un projecte arquitectònic, diguem, que justament l'altre dia, dissabte, em sembla, es va publicar, diguem, no? Però bueno, la resta, és a dir, el tema és que sí que és cert que hi ha una situació de transitorietat en la qual les seccions de la Unió no estan físicament a la Unió, cosa que és complicat, és a dir, els que estem doncs, des de fa més anys, etc., podem arribar a entendre, no és complicat, sinó que li preguntin a l'Esbar, diguem, que si era complicat o no la gestió de diferents espais, etc., malgrat que en fi ho van fer perfectament i a la vista està doncs, que són moltíssims, no, a l'Esbar, per tant, en aquest sentit, bona gestió. A veure, la Unió doncs, ha repetit una miqueta aquesta gestió, doncs, durant el temps que duri aquestes obres i per tant, doncs, bueno, veurem quant temps estem doncs, amb aquesta situació. Jo insisteixo que el que ha passat fins ara aproximadament era un tema més administratiu que no pas una altra cosa. Ara el que cal és que, doncs, per exemple, la reacció doncs, del conveni Unió-Ajuntament doncs, arribi a bon port, les negociacions doncs, no s'encallin doncs, amb res doncs, complex, i si jo crec que sí que tothom hi posa de la seva part, que espero que així sigui, doncs ens en sortirem, però en tot cas és un procés complex en el qual una entitat centenària, bueno, de fet més que centenària, vol posar al servei doncs, de la ciutat doncs, el seu espai, i l'Ajuntament ja ha posat diners, per tant també ja ha de dir la seva, i aquests dos interessos que en definitiva més o menys són els mateixos, però de vegades no acaben de coincidir al 100%, doncs, bueno, arribin al mateix punt.
Finals del 2017.
Sí, penso que tot plegat.
Sí, finals del 2017 tot, diguem, també aquí hi ha fases, és a dir, per tant haurem de veure si hi ha, vaja, finals del 2017 potser abans ja hem acabat la remodelació del teatre o la resta, no ho sé, és a dir.
Teòricament menys d'un any i mig els grups que estan allà en aquest moment haurien de poder tornar. I és així. I teòricament també el teatre hauria de ser el final, per a més acollir aquesta programació off teatre auditori i a la vegada programació dels grups que fan teatre a Sant Cugat.
La sala B.
La sala B, aquesta cometes. Famosa, i a més una sala de concerts, perquè el projecte presenta la possibilitat de desplaçar totes les butaques del teatre, tipus Teatre Lliure de Barcelona Montjuïc, i per tant convertir-ho en un espai obert on la gent pugui estar en el que es fa en aquest moment de veure un concert doncs, drets, no? I, clar, això és complex i és complicat i és car. Bueno, car, té el seu peu,
sí.
Car, perquè sigui més car que en altres llocs ni molt menys. Però clar, això demana. Però clar, l'important és que el temps, aquest interval entre que les entitats estan allà o no hi estan, hauria de ser el mínim menor de temps. Quan el temps aquest que es pugui dir, doncs en un any, o en un any i mig màxim, poden tornar una altra vegada i a la sala clave doncs, poden estar funcionant de tal manera, i els accessos, i el tema del bar, i etcètera, etcètera, etcètera. És que és complexa. si no es vol trencar amb
el
tot...
És. Exactament. Clar, és que si no el fotem a terra, no? I el fem de nou, però si es vol mantenir...
Exacte.
De fet, el tema que comentaves tu del teatre va ser una de les primeres decisions que vam haver de prendre, de si volíem butaques fixes i per tant manteníem una miqueta doncs, tot el que era l'estructura original del teatre, o es modificava una mica aquesta estructura amb benefici doncs, de que sigui una sala d'ús, que s'hi pugui fer qualsevol cosa, i per mi és imprescindible. És a dir, el teatre a la Unió s'ha fet teatre a l'escenari, però s'ha fet teatre a terra, diguem, no? Per exemple, amb el Maragall a casa es va fer a baix, vull dir que, en fi, la qüestió és que les possibilitats que segueixi oferint la Unió siguin màximes, o sigui, totes les possibilitats doncs, que pot donar-te una sala diàfana, no? I des d'una sala de concerts, però també a produccions teatrals doncs, diferents que no impliquin l'ús d'un escenari, no ho sé, hi havia una sèrie de coses doncs, que per nosaltres eren fonamentals. Jo crec que és un dels ADNs, diguem, d'aquest teatre. Sort que el dia que algú va dir haurem de posar cadires aquí, no es va clavar a terra, perquè és una dels grans beneficis que té el Teatre de la Unió.
Algun comentari més? Tinc més temes, d'actualitat.
Sí, sí, a mi tinc...
Home, després parlarem del Núñez, jo sé que jo vols parlar del Núñez, no?
No, jo vull parlar de l'Antoni Maria.
També, no, però ho dic perquè, home,
el Núñez... Em sembla imprescindible.
Un altre tema, i ho tractem, sobre les terrasses de Sant Cugat. L'Ajuntament i els restauradors de la plaça d'Augusta han arribat finalment a un acord perquè la limitació en el nombre de taules a les terrasses sigui menys restrictiva. Ho han explicat a Cua.cat alguns dels responsables dels establiments d'aquest espai. En concret, els bars i restaurants de la plaça d'Augusta podran ubicar fins a 14 taules els divendres, dissabtes i diumenges, fins a les 6 de la tarda, mentre que la resta de dies es limitaran a 8. Un dels afectats, el propietari d'Aldès a Santa Maria, ha explicat a Cua.cat que aquest acord és una millora respecte a l'últim canvi, tot i que no recuperen en la seva totalitat el nombre de taules. Algun comentari sobre aquesta polèmica que hem tingut aquests dies?
Jo crec que era una polèmica a tractar i a parlar-ne i a debatre, no? O sigui, jo crec que per parlar-ne, diguem, no hi ha problema. De fet, el fet de no parlar-ne va portar doncs, al conflicte, diguem, no? Tot és qüestió doncs, de posar-ho sobre la taula i debatre. Tinc la sensació que els interessos en aquest cas dels veïns de la plaça Augusta, els interessos dels comerciants han de poder caçar d'alguna manera. Cacen a molts altres llocs del món perquè no han de caçar aquí a Sant Cugat, diguem, no? I jo crec que, de fet, el greu problema generat respecte al pacte de nit, etcètera, en aquest sentit, és no haver-ne parlat a temps i que de sobte doncs, hi hagués un decretazo en el qual doncs, es derrogava doncs, per un temps el pacte de nit i escolta, així es fan les coses. Jo crec que parlant-ne tots ens entenem i la prova és que el pacte de nit parlant-ne molt i debatent i setmanes i mesos ens va acabar posant d'acord doncs, grups, per exemple, polítics doncs, que no ens haguessin posat d'acord de bones a primeres segur, en fi, una sèrie de coses que són un valor, diguem, pel pacte de nit i per Sant Cugat, per tant, que el proper cop que torni a haver-hi un conflicte d'aquests, doncs escolta, que la comissió de seguiment del que sigui, del pacte de nit o qui sigui, em faci el seguiment i se'n parli.
Voleu fer alguna cosa?
S'han posat d'acord, perfecte.
Bueno, no és que no és exactament que s'hagin posat d'acord, és que hi ha hagut les pressions per les dues bandes. És a dir, a veure, jo entenc perfectament la reacció d'alguns veïns quan una plaça, en aquest cas la plaça Augusta, hi han, per dir alguna cosa, doncs, 12 taules i passen a haver-hi 40 i pico de taules. Això ha passat perquè no volíem que es va obrir el xamfrà amb la pizzeria. El Tostes va convertir la plaça en doble plaça, fins a arribar fins a la muralla, guardant les cadires i les taules tocant a la muralla, cosa que això a cap lloc haguéssim permès. El Zoom Zoom vaig fent publicitat. Doncs ha tingut sempre les mateixes taules, no ha augmentat.
El Zoom Zoom era el no afectat perquè ja en tenia 6.
Tenia 6 i a més no ha augmentat. I en canvi l'ADS ha fet una multiplicació del dels pans i els peixos i ha fet una cosa brutal, va augmentar una cosa brutal i aquella que es va canviant de nom, la granja que va canviant de nom i ara és bon dia, ens sembla bona nit o bon dia, benvinguts, doncs s'ha mantingut més o menys amb el que tenia. Clar... Pensem una cosa, la gent que viu allà, el problema que té, a vegades no és tant el nombre de taules que hi han, i el soroll que es crea, sinó la continuïtat que es produeix en tot el dia i quan es tanquen els bars, inclús, perquè la gent es queda. Hi ha gent que es queda. Hi ha un públic que acaba i s'asseu aleshores en els bancs del parc infantil, i el parc infantil també, déu-n'hi-do, per qualsevol que visqui en un lloc que és un parc infantil, hi ha una frase que no l'he sentit mai, que és mira mama, mira mama, mira mama. Mira mama, mira mama, mira mama. Això no para, no para tot el dia. I va fer per sortir al balcó i dir mira'l, aquest nen, per favor, que fa mitja hora que està dient mira mama. No, a veure, a part de la conya. Com deies tu, va haver un equilibri entre les necessitats d'uns i les dels altres. I va haver-hi un moment, va arribar un punt en què es va desequilibrar, desequilibrar totalment, en quant al nombre de taules i el nombre de gent que hi anava. Tenint en compte des del tema del fumar, aquesta apertura. A mi el que em molesta moltíssim, no del Pas Augusta, de qualsevol lloc, és la invasió del carrer quan comença a haver-hi aquest tipus de carpes amb paret, que es converteixen en tancament, és a dir, l'ocupació d'un espai que no és posar-hi una taula, és fer una paret. I aleshores jo em pregunto, si hi ha un problema per poder fumar a dins del bar, quan tu et poses en un lloc que te'l tanquen per dalt, pel cantó, per dalt, el converteixen en un lloc tancat, i tu vas allà, igualment, si fumes, suposant que tu no fumis, si fumes no hi ha cap problema. No, és així. Jo us he de dir una cosa, a l'octubre de l'any passat, o sigui, ja fa més d'un any, va haver-hi una reunió general, que no per el Pas Augusta, sinó per tota la ciutat, on es tractava, hi havia, em sembla que el document té, si no m'equivoco, 43 pàgines, eh? Vull dir que no és una sola. I amb totes les explicacions de com tenien que ser, del tipus de cadira, el tipus de taula, el tipus de coberta, el tipus de... Va haver-hi una reunió. Policia municipal, representants del gremi dels bars, de tothom. No n'han fet cap més. A part d'aquesta que dius tu del pacte de nit, doncs hi ha aquesta altra, no hi ha de nit, sinó tot el dia. Jo hi vaig anar al teatre, al migdia, amb els meus nets. Quan vàrem sortir per anar a buscar el cotxe, doncs vam passar per aquells bars que hi ha davant del cine i del teatre. No es pot caminar, senyors. La cera, per la cera, no es pot... És a dir, ha de passar la gent en fila índia per poder passar. Perquè hi ha unes taules que estan posades de tal manera, és a dir, el que va començar per ser una taula, que llavors impedia obrir la porta del que aparcava el cotxe a una plaça per aparcar, han posat dues. I com a conseqüència, allò, si passa una persona amb un cotxet, ha de fer feina. Si el que s'asseu en una taula es posa amb el cul cap enrere. Això és impossible. No es pot admetre. És així de senzill. I jo no vaig en contra dels del bar. Jo sóc el primer que m'assec en una taula, en una terrassa. Per tant, ara hi ha d'haver una mesura. El problema de la plaça Augusta ha sigut actuar centrant-ho només en una plaça, i jo entenc que llavors els comerciants de la plaça Augusta i nosaltres sí, i perquè els altres de la resta de la ciutat, no? O és que som diferents nosaltres? Això tenen tota la raó del món. No es pot fer, no es pot aplicar una normativa i aplicar-la només en una sola plaça. Això és injust.
Però això arriba a límits encara més greus, perquè allà on hi ha el mercat no és una plaça aquí i una plaça allà, és la vorera dreta i la vorera esquerra, tenen dos lleis diferents. O sigui que això, el problema és que jo crec que ho veuen bé, el que tu has dit, de les 47 pàgines per explicar un problema. O sigui, aquest país el que fem escrivim molt per no complir res. O sigui, sí, suposo que les directrius podrien ser en un foli i fer-los complir. Aquí es foten 47 folis, diu, les taules han de ser de tres potes de color verd, no sé què, i passarà, i no sé què. I llavors això serveix perquè no es faci cas a res. El que tu dius és veritat, hi ha aceres que no es poden passar. No es pot passar, cony, això, escolta'm, seria molt fàcil, amb una acera de tants metres pot haver-hi una taula i puntó.
Està en el document, eh? Bueno, pues, i és el que passa que no es compleix.
Pues, després, escolta'm, després demanem responsabilitats, aquí li tenim de demanar. Que serà la Guàrdia Urbana, serà, jo què sé, el conseller de tal cosa, jo què sé.
Ja, jo crec que, a més a més, una mica una cosa que apuntava l'Eduard, que és que tots els veïns som iguals davant la llei, diguem, no? Allò de... és que, què vol dir? És a dir, a més a més, és que es va aplicant cosetes a trossets de Sant Cugat, no? No, els veïns de la Bassa Augusta es queixen. Doncs apliquem no sé què a la Bassa Augusta. No, és que els veïns de del carrer Elies Rogent es queixen. Elies Rogent. Que no sé què, tal. I jo al·lucino. L'altre dia va ser, vaig veure la notícia de que l'Ajuntament plantejava que no hi hauria un parc infantil a menys de 500 metres de cada casa, no? I jo em pregunto, els veïns de Mirasol, d'allà, doncs, de l'edifici, doncs, de la biblioteca, etc, que ja hi havia un joc infantil, els veïns et diuen, no hi ha jocs infantils perquè els nens emprenyen, diem, cosa que també està prou bé, i no hi ha joc infantil. Llavors, en què quedem, diguem? L'Ajuntament vol aplicar una sèrie de coses, però quan els veïns es queixen, llavors cedeixen sectorialment, bueno, sectorialment per carrers, diguem, no? I és, en fi, i una altra cosa, que és que, de la mateixa manera que un veí, quan va a viure un lloc, ja sap on va viure, diguem, o sigui, si jo em mudo a Sant Quatre mateix, vaig a la Bassa Augusta, ja saps que hi ha X bars a la Bassa Augusta,
ara sí.
No, no, per això deia, dic, si ara ho fas, però jo anava al fet de que quan una persona compra un bar, diguem, o un bar o el que sigui, ja sap a quin bar estaran, eh? És a dir, que els bars justament al davant del carrer del Teatre Auditori ja sabien que la cera era de metre i mig i no hi podien posar moltes taules, diguem. Per tant...
Però és impossible passar-hi.
És impossible, perquè no són les taules, eh? No són les taules, són les plantes, són aquests...
Escalafactors.
Això que posen amb els vidres per delimitar el que és la terrassa, el que és el carrer, aquí Santiago Rossinyol, per cert, també passa, diguem.
Passa.
Ja passa a Octavia, hi ha un bar, doncs, que es fa seu un banc de mobiliari urbà, doncs, de la ciutat, en fi, això, és que... El restaurant Viena, quan es va posar allà, ja sabia que tindria tota la massa per davant per posar-hi taules, diguem, no? Però el bar de davant del Teatre Auditori ja sabia, també, que ja hi hauria metre i mig de vorera i que no hi podria posar taules. Per tant, qui ha de fer complir la regulació, les diferents directius, doncs que es faci complir. Que no pot ser és que cadascú aquí tingui el seu castellet, diguem, i no
fer els canvis a cop de pressió, sigui ciutadana o sigui en aquest cas
del bar,
no es pot, això està claríssim.
No, i si tu ets un propietari d'un bar o el llogues, no, i et diuen que pots tenir 14, 15, 20, 30, 40, 50 taules, doncs tu fas el càlcul sobre aquelles taules. Si als 6 mesos, 12 mesos, un any, tu veus que de cop i volta t'ho canvien, òbviament no està cometent cap il·legalitat l'Ajuntament perquè ho pot fer, però penses, home, jo he fet els números, el meu pla de negoci, basant-me en aquelles taules, i de cop i volta et trobes que t'ho canvien.
No, això demostra que aixecant una mica la veu, aquí resulta, doncs, que tothom pot aconseguir el que vol, diguem-ne. Escolta, jo no m'agrada com estic, aixeco una mica la veu i, d'acord, doncs sí, et fem cas o et fem parcialment cas. Home, no, o sigui, això funciona d'aquesta manera, a tot arreu igual, i punt. O sigui, em sembla de calaix, ja.
Parlem d'altres aspectes de l'actualitat. Hi havia fet referència ja l'Eduard Jané. Parlem de la desaparició en concret. És que acabo de veure una notícia, perdonin, per això també m'he quedat una mica aturat. Que mor als 70 anys Josep Maria Bax, que havia estat un referent de la ràdio, de la televisió en català. L'any 84 va arribar a TV3 per presentar el concurs 3 i l'astròleg, que jo no el recordo, i després el Filiprim, que sí el recordo mínimament.
Filiprim. Tanquem la paradeta.
Tanquem la paradeta, doncs.
Aquesta és la frase típica de Josep Maria Bax. Un gran professional, eh? Josep Maria Bax va començar a Ràdio Joventut, la Joventut de Barcelona, que va ser una de les emissores, diguéssim, escola. Era una emissora del Movimiento, però en aquell moment, clar, del Movimiento era tot.
O sigui, tot estava en moviment.
Tot estava en moviment, exactament. El Pallardó, el Bach, el Jordi Estalella, tota aquesta gent van començar amb aquest... En Bach, per mi, era una de les persones més elegants a l'hora de fer ràdio i televisió, amb una capacitat, doncs, amb una intel·ligència, amb una discreció... molt gran. I parlant de discreció, m'agradaria...
Sí, anava a treure l'Antoni Maria Badia i Margarit.
Margarit, sí, perquè va ser el rector de la universitat del 76 al 86, si no m'equivoco, 78 al 86, en un moment, com podeu imaginar, complexa i complicat, va transformar, en aquest sentit, molt la universitat, però sobretot, va ser un savi, i com que era un savi, era la humilitat personificada. No falla. Sempre és el mateix. Quan més la gent més sàvia és, més humil és, més discreta és, i va fent la seva feina dia a dia, dia a dia. I va ser una de les persones que jo penso que amb els anys es recordaran a Catalunya, que va poder, tota la seva activitat i tota l'activitat que va fer no només ell, sinó tot el seu equip, perquè va crear un equip de gent, de col·laboradors molt important, que evidentment encara estan treballant, per la llengua, o sigui, per la llengua, no podríem estar com estem en aquest moment, amb la llengua catalana, si no hagués hagut persones com el va dir Margarit, això amb tota seguretat. Però sobretot jo insisteixo en aquesta capacitat d'acció i de treball diari, pausat, tranquil, sense donar-se massa importància, que fa que les coses funcionin. És un paradigma de la persona exemplar, en definitiva.
Un comentari més? Sí, no volia parlar del tema Núñez, que passa la primera nit a Quatre Camins. Ha ingressat a la presó amb el seu fill per complir la condemna de 2 anys i 2 mesos pel cas Hisenda. Que perquè la gent es faci una idea, el cas Hisenda va tenir lloc fa 25 anys.
Sí, senyor.
Que quan un pensa que feia fa 25 anys, doncs... Es va descobrir...
Jo no m'hi he nascut.
Imagina't, tu ets molt jove. Hi ha alguns que m'hi he nascut, però eren petitons. 15 anys, fa 15 anys es va descobrir el pastís. Es va començar a jutjar, ara, si no m'equivoco, cap allà el 2009-2010. Vam tenir la sentència fa poc. I ara, l'any 2014... 25 anys després dels fets, ingressa a presó, té 83 anys, i quin sap una mica de coses judicials...
Però el seu fill no té 83 anys, eh?
Núñez i Navarro i Núñez i Clemente, van els dos, el pare i fill.
Exactament.
Veurem el que duran a la presó.
Pocs dies.
Jo penso que el Núñez pare...
Per cert, un cas, estem parlant d'uns dels casos de corrupció més implicats i més complexos que s'han destapat a Catalunya, on es subornaven inspectors d'Hisenda. Vull dir que no és que s'enduguessin una barra del pa sense pagar.
Tinguem en compte que el delegat d'Hisenda en aquell moment, que ara no recordo el nom, tindria que mirar el diari, està a la presó des del mes de març, però tinguem en compte també que 3 o 4 dels inspectors que estan involucrats en aquest cas encara no estan a la presó.
Mira, aquest cas jo vaig viure molt a prop, perquè jo me'n recordo que en aquell moment no donaré noms.
Home, digue'ls, no, sí,
estava,
sí, ser...
estava en un contacte amb un empresari que vivia aquí a Sant Cugat. I estava en molt contacte. I un dia vaig jo tot emprenyat perquè havia anat a fer la declaració de renta i em sortia X a pagar. I aquest senyor, que vivia per allà al golf, diu, què dius, que tens de pagar? Què tens de pagar? Jo no me'n recordo de la xifra, I vaig dir, hosti, tinc de pagar tant. I diu, què dius? Tu tens de pagar això? Diu, hòstia, però si jo pago això, la meitat.
I... Aquest senyor que pagava la meitat es devia guanyar bé la vida, no?
Aquest senyor vivia, doncs, dic,
al
golf, la casa...
Però vivia amb un forat al golf
casa,
o què?
La casa dels Masovers seva, jo tenia aquell moment una casa aquí... que tenia 450 metres, la casa dels Masovers era més gran que la meva. I es va quedar escandalitzat. I va dir, no, home, jo et passo amb aquest senyor... Estivill, es deia, Estivill.
Ara m'ha
vingut el nom, Estivill.
Aquí n'hi ha uns quants.
Ara diu, no pateixis, tu vés amb aquest senyor...
Tu vols dir Lluís Estivill.
No era inspector.
No, era advocat. Que va estar a la presó també.
I tu arreglarà.
Sí, home, Lluís Estivill.
Jo vaig a coquinar perquè allò era una cosa molt més, hòstia, molt més elitista que la meva pobreta declaració d'Hacienda. I no, vaig anar al meu gestor i vaig dir, escolta, m'han dit això. Diu, sí, home, però tu és que estàs en una posició que no estàs gaire bé. Diu, fem-ho bé tot. Dic, sí, fem-ho bé tot. Però resulta que, curiosament, des que m'ho van fer tot bé, pagava menys que el que pagava quan estava malament. O sigui, i estava totalment legal. O sigui, i aquest senyor, ja et dic, aquest senyor del golf, segueix vivint i segueix vivint molt bé. O sigui, que no era un pàjaro que feia per al seu compte, si hi havia una corrupció generalitzada, però molt generalitzada. Aquells moments m'ho vaig dir igual que ara.
Aquesta operació d'Hisenda es va produir en una època en què feia realment pocs anys des del ministre Boyer. El ministre Boyer va engegar tota una... va obrir, de fet, la veda de pagar la renta, perquè abans del ministre Boyer renda en pagaven 4. Bé, jo recordo una declaració que es va fer doncs, publicar, on la gent, els que guanyaven molts diners, es van posar, i la família Monegal de Mirúrgia va sortir el número 1, quan la família Monegal de Mirúrgia ni molt menys podien arribar doncs, al número 100, jo que sé, dels que ingressaven més, no? Perquè ells ho van fer diguéssim amb bona fe, etcètera, etcètera. Arrel d'aquesta persecució, que no sé si recordareu, sobretot quan hi havia el senyor, aquell altre lleidatà, que no me'n recordo el seu nom, que va llançar tot el tema Lola Flores, Pedrito Ruiz, o sigui, va enganxar una sèrie de gent famosa, perquè inclús Lola Flores va estar a punt d'anar a la presó. Imagina't, ja és un antecedent de la Pantoja.
Sí.
O sigui, Lola Flores ja estava a punt, i al final no va anar-hi, pobre, perquè millor no ho poden suportar, etcètera. La qüestió és que allò que va començar amb unes ganes de voler, es va després torçar immediatament.
Hombre.
Partit Socialista en el poder, es va, i el que estava al front de la delegació de Barcelona va crear un, podem dir, un segon aparell per poder. Això que et va fer aquest amic teu, que et va dir, repassa tu que pagaràs menys, ho feia directament els inspectors aquests.
Sí.
Si deien, vostè que l'ha de pagar, no, vostè pagarà, automàticament, volia dir que aquests senyors tots tenien un pis de les cantonades de la Unió de Barro, això és evident. O sigui, automàticament, a quina cantonada vol vostè? I la cantonada corresponent i tenien el seu pis allà. Però això era Vox Populi, o sigui, això no era una cosa, jo ho recordo perfectament, perquè jo anava en aquell moment a Hisenda per la feina i era un fet conegut. No l'Etamendi, no.
Perquè l'Etamendi, aquell edifici, era el senyor Núñez i Navarro.
Sí, però... No l'Etamendi, sinó una inspecció de Hisenda que no estava al carrer l'Etamendi, que estava al carrer Llúria, Roger de Llúria. Estic dubtant en aquest moment, però era aquella zona, entre Diputació i Consell de Cent o alguna cosa així. I allò, com insisteixo, era Vox Populi, se sabia perfectament. Allò típic de, hola, bon dia, amb què ets a parlar pel tema... Vagi a despatx 24. Vull dir,
estava claríssim. Això passava fa 20 i pico d'anys. Però és que avui, jo venint amb el cotxe, sentint la ràdio, hi ha hagut un periodista que diu, home, no ens anem a posar tan malament amb el senyor Núñez, perquè gràcies a ell moltes famílies tenen pisos. Jo m'he quedat al·lucinat. O sigui,
hòstia. Però això és del periodista, si vols.
Però... Això és la bogeria absoluta. Vull dir, el tio diu, home, no el tenim de ser tan dur amb ell. Hòstia, doncs jo ho he sentit aquest matí.
La capacitat...
Jo sé, culpable, però també víctima. Clar. Víctima de què, exactament?
Bueno, no sé, de no...
No, a més, hi ha un altre problema més greu encara, Bernat i Lluís. I és, en cap moment, del tot el temps que ha durat tot aquest judici, en cap moment, aquest senyor ha fet ni la més mínim... Per dir... Bueno,
escolta, potser em vaig equivocar.
Em sap greu per... Home, absolut. No. Per què? Perquè jo estava convençut que el que feia el que tenia que fer. Això que et diu aquell amic teu, el temps, tu què fas pagant això? La frase és típica, no siguis burro.
I la capacitat que tenia i que té d'influir en els mitjans de comunicació en una cosa tan senzilla com els anuncis dels pisos els diumenges als diaris. Que hi ha suplements, els classificats, allò que se'n diuen els classificats. Clar, una empresa com la seva que col·loca la tira d'anuncis és un ingrés per un diari que no es pot permetre segons quins plantejaments en una línia editorial, perquè si et treu els anuncis se te'n va el suplement a terra, eh? I no direm
això...
els diaris que en tenen molts d'aquests anuncis, perquè clar,
això fa 10 anys,
moltes línies editorials.
Això fa 10 anys o 15 anys
encara
era molt més.
Però això de culpable i víctima també, amb el tema, també tindrem cua, amb el tema del nom del Museu del Barça, perquè hi sentia alguns comentaris, alguns oients d'un programa de ràdio d'esports, que ha fet tantes coses, ostres, a veure, on aniria a parar, diguem, no? El tema és una qüestió de transparència, explicar doncs, el que passa, en fi.
Podem... I com va arribar la presidència del Barça?
Com
i s'ha de dir.
I com no,
Nicolau Casaus va dir que marxaria del Barça o que no s'implicaria en el Barça si no era president, i ell va acabar sent vicepresident amb Núñez.
Sí.
I què va passar perquè Nicolau Casaus es mantingués en aquella lluita electoral i Ferran Ariño perdés les eleccions? Què va passar entre Núñez i Casaus? Què va fer Núñez per Casaus per mantenir-ho? Doncs hi ha llibres que ho expliquen, eh? Per cert, un del Ramon Bernils, Història crítica del Futbol Club Barcelona, amb altres periodistes.
Eren dos presidents, per això que tenien la mateixa alçada en aquell moment, president Pujol i president Núñez,
sí.
Tenien la mateixa alçada, i no oblidem que aquesta ciutat porta el nom d'aquest club.
Exacte. Això sí, i els llambordins i aquestes coses. Ho hem de deixar aquí perquè són les 10 del matí gairebé, falta un minut. Bernat Picornell, Lluís Ribas i Eduard Gené, moltíssimes gràcies i molt bon dia. Fins la setmana que ve.
Bon dia.